Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui al Congrés a Junts que es necessiten mútuament per no caure en polítiques d'extrema dreta que voldrien, per exemple, eliminar l'autogovern de Catalunya. L'escoltem.
En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Como necesitamos otros muchos votos de otras muchas formaciones políticas para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. También los necesita. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?
Ho ha dit després que la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, al Congrés dels Diputats, l'hagi responsabilitzat de bloquejar la legislatura pels seus incompliments. I més de la meitat dels docents estan insatisfets amb el seu salari, així ho revela un estudi del sindicat USTECA, que també mostra que la majoria rebutja les càrregues burocràtiques i de treball. A més, segons informa, gairebé el 90% dels mestres es mostra en desacord en com s'aplica l'escola inclusiva. El portaveu d'USTECA és Xavier Díez.
Tenim una escola del segle XXI amb burocràcia del segle XXI, amb problemes del segle XXI, amb una complexitat que s'ha multiplicat en els últims anys, amb salaris del segle XX.
I la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat en la reunió d'avui part del Girona del futur campus de salut de l'Hospital Trueta, incloent-hi l'afectació al Parc Jordi Vilamitjana, però ha deixat en suspens tot l'àmbit de Salt perquè faltaven informes, diu. En concret, falten dos documents que han d'avalar l'Estat i que fa referència a dues infraestructures a tocar del sector, l'autopista AP7 i l'aeroport. Les obres de renaturalització del riu Francolí es troben a poc més d'un mes d'estar enllestides. En el projecte s'hi ha destinat una tercera part dels 4.200.000 euros de fons Greenbelt 26 per fer-hi quatre grans actuacions: canviar el sistema morfològic del tram baix del riu, eliminar espècies exòtiques, la millora i l'adequació d'uns 3 quilòmetres de la llera del riu i la creació de 3 arquetes per combatre les possibles contaminacions del medi. I el dramaturg Josep Julien ha guanyat el Premi Frederic Roda de Teatre que atorga la Diputació de Barcelona amb l'obra Estic Tartar. Es tracta d'una comèdia que denuncia la corrupció política a València amb elements de l'absurd i del thriller. El jurat ha destacat l'originalitat de la proposta. El premi està dotat de 8.000 euros i l'edició del text i l'organitza la Diputació juntament amb l'Agrupació Dramàtica de Barcelona.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica avui per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 12 de novembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Petites novetats han arribat avui en forma d'alguns núvols que bàsicament el que fan és decorar i esquitxar el cel de la costa, del prelitoral, d'algunes comarques de Tarragona, però són núvols que simplement fan referència a aquesta humitat que ha pujat una mica, núvols baixos que no han de deixar ni una gota d'aigua i, a més, al llarg de les immediates hores en alguns moments s'aniran trencant força, deixant passar el sol molt més a través. A banda, també aquests núvolets prims que la resta del país deixen aquest vel també, de passo que t'emboli, i amb una mica de vent, això sí, aquest vent intens que està bufant cap als cims del Pirineu, el que teníem a la Costa Brava i també a l'interior de Tarragona. És un vent de sud, per tant, arrossega una massa d'aire temperada i també un palet de polsim en suspensió. L'ambient s'anirà fent més brut, més tèrbol, al llarg de les immediates hores i també el dijous, sempre sense pluja. I amb aquest vent del sud, també la temperatura serà molt suau. De fet, avui, a molts indrets del país, passarem dels 20 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa.
doncs avui al Connectats parlarem un cop més de la intel·ligència artificial. Un expert de la UOC ha estudiat com desemmascarar una veu generada per IA. Entrevistarem Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'escletxa i els problemes de trànsit a l'AP7. A partir de les 5 coneixerem l'advocada terrassenca Raquel Sallarés. Continuarem amb esports per plantejar els beneficis de sortir a caminar per la muntanya. Ho farem amb la presidenta del Centre Excursionista de Castellà. I acabarem amb cultura i la pretenca Naomi Gómez, que ens parlarà del paper del disseny en l'accessibilitat de la lectura, que és el tema del seu TFG. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que comencem també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, l'Albert Vallpardís acull l'exposició Desiguals de la fotògrafa terrassenca Sònia Jiménez Bellascusa. Es tracta d'una mostra que reflexiona sobre les desigualtats a l'Europa de les migracions. El projecte reuneix imatges captades per l'autora en diversos punts fronterers d'Europa. Un viatge fotogràfic que recorre Grècia, Macedònia, Sèrbia, Eslovènia, Polònia, Moldàvia, Romania i Ucraïna. Aquestes instantànies posen en relleu les fronteres visibles i invisibles que separen les persones immigrades. Mostren campaments improvisats, mirades perdudes, gestos de resistència i de moments de tendresa, i un mosaic en blanc i negre que retrata la duresa i la dignitat de qui busca refugi. Amb una mirada humana i compromesa, Jiménez denuncia el racisme institucional i la indiferència que perpetuen la desigualtat. També convida a reflexionar sobre la responsabilitat col·lectiva davant de la migració. L'exposició ha estat comissariada per Pablo Cacalls i es podrà visitar fins al 20 de desembre. Jiménez centra la seva obra en els moviments migratoris, la identitat i la desigualtat social, amb l'objectiu de donar veu a realitats silenciades i fomentar l'empatia a través de la imatge.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per l'ecocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs a 12 de novembre us hem d'informar que Sabadell tornarà a tenir pista de gel aquest Nadal. En aquesta ocasió no serà sintètica, sinó que serà gel de veritat, gel autèntic. I de nou estarà ubicada als jardinets de l'Espai Cultura. L'estructura funcionarà amb aigua regenerada que, quan acabi el període d'obertura, es farà servir per regar les plantes d'aquest parc. Serà fruit d'un acord amb Aigües Sabadell, que és l'encarregada de proporcionar l'aigua regenerada. La pista de gel, a més, serà més gran que l'any passat i arribarà pràcticament als 200 metres quadrats. Unes modificacions que volen millorar l'experiència de l'any passat, tal com ha explicat Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell.
L'experiència del públic de l'any passat va ser bona, però entenem que amb una pista de gel autèntic serà millor. El que vam trobar també l'any passat, que la gent venia, passava una bona estona, però difícilment repetia. I esperem que aquest any l'experiència i el lliscament de la pista sigui diferent, la gent pugui gaudir molt més i, per tant, doncs, la gent també, si cal, doncs, repeteixi.
La pista de gel s'obrirà el 28 de novembre coincidint amb l'encesa de llums i l'estrena de la Fira de Santa Llúcia i es tancarà després de Reis, el dia 7 de gener. Com a novetat, es millorarà la decoració dels jardinets i, a més, les entrades es podran comprar directament a la pista sense reserva prèvia com calia fer aquest any passat.
Gràcies, Júlia. I ara seguim des del litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Carme. Segona aturada de professionals sanitaris de l'Hospital Germans Trias i Pujol per reclamar més contractacions a l'hospital i denunciar la seva situació laboral. Un centenar de treballadors del centre s'han tornat a plegar de braços aquest dimecres a un quart de nou del matí en una nova jornada per reclamar millores laborals per garantir l'atenció als pacients. Després de l'èxit de la concentració de la setmana passada, el personal assegura que tot continua igual. La manca de treballadors en tots els àmbits els obliga a treballar al límit i dificulta garantir una atenció de qualitat als pacients. Tot i la les reunions amb la direcció, alertant que les solucions proposades fins ara no són suficients. Escoltem Jesús Frías, representant dels sindicats de Can Ruti.
Per part de la direcció, ahir van convocar una reunió de la Junta de Personal per donar una mica d'explicació i què faran a partir d'ara, i el que proposen és una solució del novembre-desembre, però que no saben què passarà a partir de l'1 de gener. O sigui que en principi la situació de l'hospital no ha canviat gaire, però el que diguen que sí que ha canviat gaire, que sí que estan contractant gent i tal, però el que veiem nosaltres el dia a dia és que la cosa continua pràcticament igual. I clar, si la situació que proposen és millorar la situació de novembre-desembre i no saben què passarà al gener, nosaltres no volem això, nosaltres volem una solució que sigui a partir del gener també, no solament novembre-desembre.
Des de l'hospital reconeixen la situació i asseguren que miren de contractar més personal en tots els àmbits possibles. Tanmateix, remarquen que la mancança d'infermeres és un problema estructural del sistema sanitari català. El personal sanitari preveu mantenir les mobilitzacions. Dimecres vinent han convocat una assemblea a la sala d'actes de l'hospital per posar sobre la taula la problemàtica i continuar reclamant solucions.
Gràcies, Anna. Seguim des del litoral, una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Kevin Hurtado.
Bona tarda. La plantilla de l'empresa química Arcroma s'ha manifestat a la plaça de la Vila del Prat per denunciar les precàries condicions de seguretat i de salut a la seva planta situada al polígon industrial Salt. Una protesta convocada per la Confederació General del Treball que des de dilluns passat ha iniciat una vaga indefinida secundada pel 90% de la plantilla. Escoltem Daniel Tavero, membre del comitè d'empresa i del comitè de vaga d'Arcroma.
Hi ha diverses incidències de desprendre's part del recobriment de la façana, que cauen trossos de formigó del sostre i hi ha altres objectes que es van desprenent per l'edat i per una falta de previsió de manteniment. A més, la càrrega psicològica de saber que en qualsevol moment pot haver algun tipus d'equip o algun despreniment que ens caigui al damunt, fa que la gent no estigui 100% per el que ha d'estar.
Fons del sindicat expliquen que la companyia ja ha anunciat que vol reduir despeses per vendre la planta del Prat i això ja s'ha traduït en l'acomiadament de 26 persones durant l'últim any i un increment de les càrregues de treball. Una situació que, combinada a la falta de manteniment i deficiències de la instal·lació, genera inseguretat i preocupació en uns treballadors que de moment mantenen reunions amb l'empresa per pactar el manteniment i seguretat mínim de la planta, però que encara no s'ha fixat una data per tractar les seves demandes i negociar el final de la vaga.
Gràcies, Kevin. Tornem ara al Vallès i ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El veïnat per l'Acció Comunitària Sant Feliu del Racó ha convocat una marxa pel pròxim dissabte a les 11 del matí per a visibilitzar les reclamacions de millores que, segons expliquen, porten més de 20 anys reclamant. Des de la BAC Sant Feliu es reclamen millores en seguretat viària, asfaltat, enllumenat i salubritat, entre d'altres, com explica una de les seves portaveus.
Doncs mira, aquesta mobilització, l'objectiu que té és una mica evidenciar l'estat que creiem de desatenció que té Sant Feliu en els darrers anys. Tant a nivell individual, molts veïns, a nivell familiar, inclús algunes entitats de Sant Feliu, bueno, ens hem dirigit a l'Ajuntament, hem fet reunions, perquè creiem que hi ha algunes temàtiques concretes importants i urgents que s'haurien d'anar millorant. Han anat passant els anys i no tenim una sensació de que hi hagi una mirada de cura cap a Sant Feliu, sinó que és, bueno, anirem fent, anirem parlant, però no veiem avanços.
Els prop de 1.300 veïns estan cridats a participar en una marxa que s'iniciarà a les 11 del matí, com dèiem, del pròxim dissabte, amb sortida des del camp de futbol del Serrat, recorrent la B-1249 fins a Castellà, en final a l'Ajuntament, on es farà la lectura d'un comunicat i una exposició de fotos del deteriorament del poble.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
La santcugatenca Alba Gordó, coneguda per la seva etapa al capdavant de la regidoria de Medi Ambient i com a comissionada per l'emergència climàtica el mandat passat, ha creat Beyond Growth Project, una iniciativa de divulgació en línia que defensa la reducció de la producció i el consum per aconseguir la sostenibilitat ecològica, l'equitat social i una millora de la qualitat de vida. El projecte, que acaba de llançar un curs en línia gratuït, vol obrir el debat ciutadà sobre com enfocar el progrés posant el benestar i la justícia social al centre. El projecte ha estrenat el curs gratuït Beyond Growth in a Nutshell, una formació de 90 minuts dividida en càpsules de pocs minuts. El primer bloc introdueix l'estat actual de crisi climàtica i els límits planetaris. El segon analitza per què les polítiques internacionals no avancen al ritme necessari, ja que, segons Gordó, mantenir el creixement com a objectiu central dificulta qualsevol transformació profunda, i el tercer bloc proposa vies de canvi per garantir vides dignes i plenes dins dels límits ecològics.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Amb l'arribada de la IA, fer-se passar per humans resulta cada vegada més fàcil. Segur que heu estat objecte de trucades sospitoses o potser heu participat o heu rebut un vídeo que han estat creats artificialment amb la intenció d'aprofitar-se de nosaltres. Un expert de la UOC ha estudiat com desemmascarar aquest tipus de veus sintètiques. Estem parlant de Josep Curto, que és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. Benvingut, Josep.
Hola, un plaer estar amb vosaltres.
Començarem per aclarir, quan parlem d'una veu generada per IA, què vol dir exactament?
Bàsicament és una veu sintètica entrenada a partir d'altres veus que o bé estan disponibles de forma pública, com per exemple persones que són actors, són polítics, són cantants, o bé que ha estat copiada, clonada, ja sigui perquè bàsicament forma part de la professió, per exemple, algú l'ha cedit per clonar-la, o ha sigut capturada amb algun mecanisme.
I com es diferencia d'una gravació humana o d'una trucada convencional?
Hem de dir una cosa, cada cop és més complicat, però encara tenim alguna possibilitat, no? Per exemple, un dels primers punts que ens podem fixar és la prosòdia, és a dir, l'entonació, l'accent, el ritme i la intensitat. Les pauses estranyes, coses que siguin molt regulars en la veu i sobretot que no hi hagi cap tipus d'espontaneïtat, no? El que sí que és cert, ens hem de fixar no només amb la veu, sinó també amb el que pregunten i et diuen.
Uh-huh. Amb això tindríem suficient per detectar que allò no és una veu humana que ha estat creada artificialment?
No, cada cop és més complicat i per tant el que hem de fer és tenir un protocol d'actuació davant qualsevol trucada. És a dir, el que hem de fer és, per exemple, estar molt atents que si ens demanen, per exemple, que et diuen, hola, sóc la teva mare, mira, m'he quedat sense combustible i necessito diners perquè m'envies diners perquè si no no puc carregar de combustible el cotxe. Llavors, això ja t'hauria de saltar l'alarma i el que has de fer és actuar amb un protocol que bàsicament consisteix en probablement tenim canals per contactar aquesta persona o aquesta empresa, ja sigui trucant, ja sigui per WhatsApp, Telegram, Signa o fins i tot un correu, i posar-nos en contacte ràpidament per tenir una resposta de confirmació. Això que et passa és real o no? I si realment no tenim una resposta acceptable, doncs el que hem de fer és declinar aquesta trucada.
Uh-huh. I, Josep, en una trucada per telèfon o una videotrucada, quines serien les anomalies, tant visuals com d'àudio, a les quals hem d'estar atents per captar aquest possible deepfake de veu?
Molt bé. Hi ha un punt que encara es caracteritza a nosaltres, que és la emoció. Quan nosaltres escoltem una trucada que hi ha aquestes pauses rares o molt normalitzades, no? Molt monòtones, aleshores hem de sospitar alguna cosa. La segona cosa és, a veure, això ja no passa, perquè cada cop són millors, però abans sonaven les veus molt metàl·liques. Fa uns anys, quan començaven els primers bots, sí que era molt fàcil. Ara, bàsicament, cada cop és més complicat que aquest sigui un factor, però encara n'hi ha algunes. Després, en videotrucades, que tenim no només l'àudio, sinó tenim el vídeo, aquí podem trobar que la sincronització entre els llavis i la veu No, sí, perfecte. Hi ha alguna cosa aquí que per exemple, que el floating, que hi hagi un desfase molt significatiu, per tant, i que el moviment de la cara sigui una cosa que fa micromoviments estranys, que diguis que és rara aquesta cara, no? Tot això, que al final, bàsicament, són sensacions, ens poden donar indicacions de que alguna cosa rara passa en aquesta trucada, no?
Mm-hmm.
I després també pot ser que, si és una generació en temps real, que la forma en la que es genera la veu hi hagi talls, hi hagi unes certes demores, no? Aleshores, bàsicament és que el procés li costa generar la veu i això també es podria tenir una sospita.
Clar. Mm-hmm. I podem explicar què és un callback i per què és una bona pràctica en la verificació d'identitat en situacions de risc?
Sí, aquest és el protocol que tothom, amb independència de que haguem viscut o no haguem viscut aquest tipus de trucades, hauríem de tenir. El callback, bàsicament, vol dir que quan nosaltres rebem una trucada que considerem que és sospitosa, no? Bàsicament, el que hem de fer és una confirmació. És a dir, ens truca una companyia, ens truca un familiar, ens truca un amic i ens fa una petició estranya. Normalment, aquestes trucades tenen un objectiu. Volen aconseguir la nostra contrasenya, el nostre password d'un servei.
Sí.
Volen que els enviem diners. Volen que anem a algun lloc.
Sí.
D'una manera que és sospitós, no? Aleshores, el que fem és una trucada, un contacte, això és el callback, a la companyia, a l'amic o al familiar, no? Per contrastar, per estar 100% segurs de que realment darrere de la trucada que hem rebut hi ha una persona real, hi ha una pràctica veritable. Val? Si, és a dir, estem confirmant qui parla. Si això no passa, no? Bàsicament el que hem de començar és aplicar aquest callback. Després d'aplicar el callback, no? Trencar la trucada, val? Amb raons diferents, és a dir, mala qualitat, no? Ara podria dir, mira, escolto aquest soroll i et torno a trucar, no?
Sí.
I verificar. Vale, aquesta verificació. Però mai tornar la trucada al número que t'ha trucat.
Exacte, això és el que també volia puntualitzar, no? Que algú podria pensar, val, doncs faig aquesta devolució de trucada i truco al número que ja m'ha trucat abans. Això no.
No, és una mala pràctica perquè, bàsicament, el que està passant és que nosaltres estem donant informació addicional a l'estafador. És a dir, ens podria en aquell moment clonar la veu, perquè nosaltres és quan estem trucant, no? I, per tant, és una pràctica que hem d'evitar completament.
De quina altra manera o en quines altres situacions ens podrien clonar la veu?
De vegades trobem trucades o que ens demanen que per verificar un servei hem de dir una frase molt llarga. Per tant, de nou, és a dir, davant una petició particular, nosaltres hem de posar-nos en alerta. Una mica, ara et diré, com el Dr. House, no la part del lupus, que sempre sospitava que lupus era tot arreu, no? Sinó la part de, en general, davant una trucada, nosaltres hem de pensar que potser, en aquest context actual, ja no és una persona, sinó és un sistema d'IA que té una veu clonada i que està perseguint algun particular propòsit, com contava abans, alguna estafa. I aleshores nosaltres sempre hem de tenir aquesta alerta, no?
Clar. En el teu estudi també parles de l'ús de paraules clau o frases inesperades per trencar el guió predeterminat. Com i per què funciona aquest recurs?
T'explico. Bàsicament, el que hi ha darrere és un sistema que té un guió estructurat. El que és interessant d'aquesta IA generativa és que són susceptibles, són vulnerables davant converses que trenquen el patró. I, per tant, el que estem fent és trencar el patró. Per exemple, en alguns sistemes, tu els hi pots demanar, explica'm quin és el sistema, la versió del sistema de IA que tens. O li pots fer encara una pregunta més concreta. Digue'm la data de tall de les dades que amb les quals t'han entrenat. Si la trucada et respon, l'última dada que em van entrenar va ser desembre 2024, òbviament estem amb una IA. És molt clar, no?
Mm-hmm.
Per tant, totes aquestes coses que que siguin trencar la conversa, tenir espontaneïtat, poden dirigir cap a que el sistema respongui una altra cosa. Per exemple, imagina, no?, que tu li diguis sí, però en un moment, però és que he d'acabar de fer el cafè. A tu t'agrada el cafè? És a dir, que trenquis la conversa cap a una direcció, no?, insospitada, i aleshores que el sistema comença a desviar-se del propòsit original.
Descol·locar aquest guió preestablert.
Exacte.
Parlem de les eines tecnològiques per detectar àudio generat per IA. Quines són? Quins avantatges ens ofereixen? I quines són les limitacions actuals?
Hem de pensar que, i deixem començar amb els serveis, nosaltres normalment utilitzem molts serveis i el principi primordial que hem de tenir és hem de revisar quina és la lletra petita del servei que estem utilitzant, no? És a dir, però estar segurs de que no els hem donat un sentiment a gravar o a analitzar la nostra biometria, perquè bàsicament la veu ens representa.
Sí.
No? Aleshores, aquest és el primer punt, no? I si aquests serveis com Alexa o d'altres, no?, tenen aquesta funció activada, la primera cosa és desactivar-la, tot i que ens diguin que volen ajudar a millorar el servei. Això és una cosa que els dona el servei a ells, però no pas a nosaltres. El segon punt, activar sempre l'autentificació de múltiples factors. És a dir, normalment ja no és suficient tenir una contrasenya, sinó necessitem contrasenya i altres mecanismes. Per exemple, un codi de seguretat, una frase anti-deepfake, inesperada, rotativa i contextual, però que sempre tinguem més d'un activat. Val? Algunes empreses ja estan activant això per defecte perquè saben que els sistemes que no tenen aquesta autentificació multifactor, en el moment que tu captures un d'ell ja són dèbils i, per tant, ja no solament utilitzen una contrasenya, sinó utilitzen altres detalls, no? Un SMS, un missatge de confirmació al teu correu electrònic. I el que és cert és, si tens cap sistema que estava només fonamentat amb la teva veu com a mecanisme de biometria, activa un segon, bàsicament, perquè el que ens trobem és que les fundacions tenen una lluita contínua en protegir els actius dins de l'organització i, desafortunadament, cada dia sabem de casos d'organitzacions que han sofert un atac, una bretxa de dades, no? I, per tant, s'han robat les dades. I aquestes dades poden ser la biometria, no? Limitar la nostra veu pública, i ara ho estic dient, i això, jo estic compartint la meva veu en aquests moments a la ràdio.
Exacte,
no?
L'estem compartint amb dos.
Així és. No? Aleshores hauríem de limitar el màxim possible. No? Per tant, qui ho fa? No? Si jo soc una persona pública i faig aquest intent, no?, de crear coneixement de tot aquest tipus de coses, el que faig és, en tots els serveis que jo tinc de correu, d'empreses, etc., he activat aquesta autentificació múltiple, per tant que, i a més, mai utilitzo la biometria, no?, com a mecanisme d'autentificació, perquè ja sé que ja no servirà. La meva veu pot estar clonada molt ràpidament, no? I després, clar, això ja va al següent nivell, no? Algunes organitzacions el que estan fent és utilitzar un mecanisme que fan, que són tecnologies d'anulació o de soroll blanc, que el que fan és creen una capa addicional perquè la veu tingui interferència per aquest mecanisme d'anàlisi. És a dir, en altres paraules, estem afegint dades extres que embruten el canal de veu, que nosaltres no ho percebem, però que els sistemes que analitzen la veu, els arriba tot això i aleshores el sistema no pot extraure la veu. És a dir, hem contaminat l'entrada de dades a l'algoritme que clonaria la nostra veu.
Mm-hmm. I com veieu l'evolució dels models de veu generativa en els pròxims anys? Perquè ja hem comentat que això cada vegada és més sofisticat i cada vegada hi ha més dificultats, no?, a l'hora de desemmascarar precisament aquests enganys.
Això és, com bé comentes, una carrera armamentística i crec que necessitarem ajuda. Els protocols, com el que comentava, hi haurà detalls que al final, per exemple, aquests dubtes que tenim sobre la veu, la emotivitat, es resoldran i aleshores quedarà simplement que les peticions són estranyes. I I en alguns moments podem caure de forma natural, no? Perquè el que s'utilitza normalment, el social engineering, es va refinant, no? I per tant, fent un guió cada cop més bo, és possible que moltes persones caiguin. Per tant, el que jo espero és que els fabricants de dispositius, ja sigui Apple, ja sigui Samsung i altres fabricants, es posin les piles i per defecte afegeixin algunes de les tecnologies per validar, no? Directament en el dispositiu, si hi ha una trucada que sigui susceptible, no? I que es donin una indicació. És a dir, o afegir aquestes tecnologies que comentava abans, no? De fer afegir aquest soroll blanc per embrutar, no?, la trucada pels algoritmes i ajudar-nos a que la nostra veu no sigui clonada. És a dir, que sigui una tecnologia que es desplegui de forma massiva al consumidor. Si no, ja veig que el futur serà complicat, no? I, per tant, l'única manera de validar que ens ha trucat algú o una companyia serà anar a la seu de la companyia o serà anar a veure el veí o l'amic o el familiar, no? Per estar completament segur del que passa. És a dir, és una situació que en els propers anys es farà més i més complicada i, per tant, la ciberseguretat, inclosa els dispositius, els ordinadors i els mecanismes que utilitzem, serà fonamental. És a dir, Telefònica, Vodafone, Orange, Apple... És a dir, tot el sector ha d'augmentar les capacitats i les prestacions que ens ofereixin al consumidor.
Doncs haurem d'estar molt, molt atents i posar també de la nostra part Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra trucada i la nostra invitació. Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer. Fins una altra.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem a l'Òscar Cardona, que és col·laborador de l'Actual i de Ràdio Castellà. Evidentment, el tenim a Castellà, oi que sí, Òscar? Bona tarda.
Pues sí, estem a Castellà. Bona tarda.
Molt bé. I ens faltaria la tercera pota d'aquesta taula de tertúlia, però de moment encara no li donarem entrada perquè estem a l'espera que arribi a l'estudi. Quan sigui el moment, el saludarem. Però anem molt ràpidament a abordar els temes de tertúlia que tenim previstos per avui, perquè hi ha un tema que és un tema sensible, és un tema que n'hem sentit a parlar força últimament i que doncs sembla que cada vegada hi hagi més municipis, no, que s'assumen aquestes situacions problemàtiques, que és el tema de les ocupacions conflictives. Us pregunto si teniu constància, coneixement en els vostres municipis. Badalona, Toni, aquí jo diria que sí, no? Perquè
és... Sí, aquí és un constant. Fins i tot hi ha una regidoria d'ocupacions, o sigui que imagina't. Llavors, sí, és un problema que és molt important, és un problema que aquí a Badalona va creixent. Pot passar qui vulgui per l'Ajuntament i fer el que vulgui, però és un problema endèmic que hi ha tot arreu, però en zones com la de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma... És una cosa descontrolada gairebé, no? Mm. Llavors, és clar, si s'ha de posar una mica de coto en el tema, els ajuntaments rondinen, s'ha de fer això, s'ha de fer allò, intentem, ja que no arriben idees per un cantó, donar les idees nosaltres, però de veritat que ho veig complicadet, també.
Sí, és complicat. I perquè, a més, s'han de tocar diferents arestes, no?, d'aquesta situació.
Sí, efectivament.
En el cas de Castellà, Òscar...
Mira, a mi no em consta que n'hi hagi. Ara bé, tampoc m'estranyaria que n'hi haguessin. de pisos o locals ocupats. De totes maneres, estic d'acord amb el Toni Fernández, que és un cas pràcticament generalitzat a tots els municipis, i crec que és un greu problema de convivència, de salubritat i, vaja, de moltes altres coses que no haurien de ser... Hauria de ser fàcil poder, vaja, buidar aquests pisos i donar-los una altra vida o una altra ocupació que sigui legal i que sigui efectiva i que solventi els problemes de la precarietat en què està avui dia, doncs, a l'habitatge.
Hauria de ser fàcil, com dius tu, Òscar, però segurament els ajuntaments no tenen totes les eines necessàries. D'una banda, si ens fixem en la justícia, doncs veiem que hi ha un col·lapse que fa que els processos aquests es puguin eternitzar. Llavors, què fan els ajuntaments que davant el neguit, que la màxima preocupació és que això alteri la convivència entre els veïns d'aquest municipi i també pensant en la seguretat dels propis veïns, busquin maneres de fer-ho. I sembla que n'han trobat alguna que té a veure, doncs, amb la qualificació estructural de l'habitatge. Es parla d'aquesta escletxa legal que els hi permet accelerar la desocupació sempre i quan, doncs, puguin al·legar que les condicions en què està l'habitatge, doncs, són ruïnoses, per tant, tenen perill, que hi hagi una qüestió d'insalubritat, també. O sigui, això els pot permetre a forçar aquesta desocupació. Vist des del punt de vista dels ajuntaments, que són els primers que han d'actuar, enteneu bueno, que hagin de fer servir aquestes escletxes?
Bé, jo diria que no s'ha de culpar, o crec que no és la culpa dels ajuntaments, almenys en la majoria de casos. Crec que és un problema de com estan les lleis, de que sembla que els que ens governen només serveixin per barallar-se entre ells, en comptes d'estructurar unes lleis que permetin que sigui una cosa pràcticament automàtica que les ocupacions, doncs, es fotin fora la gent, senzillament, perquè hi ha d'haver-hi... I quan hi ha un amo que té aquest local o aquest pis, sigui amb problemàtiques de drogues o no, o de punxar la llum o d'aquestes altres coses, crec que el que hauria de ser és automàticament, doncs, posar-los al carrer. El que és evident és que el que té una propietat no té la culpa de que hi hagi una mancança d'unes infraestructures d'habitatge. I no ha de pagar el que té un pis doncs, aquest problema. Crec que l'amo d'una cartera, si te la roben, doncs evidentment tens tot el dret a que te la tornin. Amb un pis crec que és exactament el mateix, perquè el que té el títol de propietat és l'amo del pis, no el senyor que l'ocupa i que és un galtes, que no paga, etcètera, etcètera. Vaja, jo diria que...
Aquí també trobaríem molts perfils, eh? Perquè, clar, ara tu estaves fent la descripció d'un, el galtes aquest, no?, que dius, mira, ocupo per la meva cara. Però després hi ha altres situacions en què són gent que segurament a lo millor no tenen altres opcions i el que fan és una ocupació, pot ser pacífica, però estem parlant en aquest cas d'ocupacions conflictives, que sí, creen malestar entre el veïnat.
Jo entenc que són conflictius i que com a conflictius potser haurien de ser encara més prioritat que els altres, no ho sé. Ara bé, el que és evident és que si a una persona li roben el cotxe, que és de propietat, és de la seva propietat, és evident que li han de tornar. No que perquè aquell senyor no pugui anar a la feina d'una manera com jo hi puc anar, per exemple, doncs aquell senyor s'apoderi del meu cotxe. En el cas d'un pis, d'una vivenda, d'un local, crec que hauria de ser el mateix. El que hauria de prevaldre és que aquell senyor té el títol de propietat i com a tal propietat tindria que ser inviolable. Tot el que més, per mi, són allò que en diuen en castellà, paños calientes. Vull dir, sincerament.
Toni, tu veus que aquesta opció de les escletxes legals són l'únic recurs que ara mateix tenen?
Home, jo l'únic no ho crec, però sí que és un recurs. He estat parlant d'activar les desocupacions. Hi ha gent que, com ha dit el company, són uns barruts i ocupen, bueno, punxen llums, fan de tot, molesten el veïnat. Aquí a Badalona això està a l'hora del dia. A part de les ocupacions, les molesties al veïnat de la gent que ocupa. Ara, hi ha un altre col·lectiu, que és un col·lectiu que s'ha de cuidar una mica, perquè són gent que, si han ocupat, és per no morir-se al carrer. Mm-hmm. Llavors, si aquesta gent que no fan res, que no molesten, però estan tancats en un lloc abandonat que realment no és d'ells, què fem quan els traiem al carrer? Tenim lloc per posar-los? Perquè aquí a Badalona no n'hi ha, i el que hi havia es va tancar. O sigui que tenim present que els podem posar a algun lloc, a la bona gent, entre cometes, que ha ocupat una cosa perquè no té altra manera de viure. Ja no parlo, ja dic, insisteixo, de la gent amb galta, la gent barruda, aquests ja sabem per on anem. Hi ha problemes, hi ha problemes d'addiccions, hi ha problemes de molèstia veïnal, tot això vale. Ara, la gent que està, que no té cap més remei que anar allà i després agafar el carro i anar a recollir la llauna pels contenidors i tot això, què en fem? On els posem? Jo als ajuntaments els hi preguntaria això. Estem segurs de...
Clar, perquè aquí hi ha una responsabilitat, és a dir, la persona afectada, si estem parlant en el cas d'una persona que ho fa per una necessitat, ha de tenir una alternativa habitacional que li ha de donar...
els serveis socials, exacte. Però si estan col·lapsats i no tenen pressupost, que és el que sempre diuen, i no poden assumir la quantitat de gent que en una ciutat com Badalona, de 200 i pico mil habitants, està patint, doncs llavors què fem? Perquè, clar, és que tenir-los al carrer tampoc és plan.
Bé, jo crec que hi ha una solució. Comprar dos avions de guerra menys i estudiar tot el problema solventat.
Sí, clar, no, això està clar.
Clar, és que és aquest el problema. O sigui, els que són uns galtes són els que permeten això. No els ajuntaments, ni la pobra gent que té que ocupar. Els que són uns galtes són els que es gasten els nostres impostos en bajanades, en fer la guerra a no sé qui. Aleshores, la solució és molt fàcil, que deixin de robar els que roben i, a més, es comprin dos o tres avions menys i, aleshores, tot solventat. Mireu si és fàcil. El que és absurd és que s'hagin de carregar uns senyors que tenen el títol de propietat, un problema de tota la societat en comú, mentre es gasten milions i milions en bajanades. Aquest és el problema.
Sí, estic totalment d'acord. A més, jo l'únic que em sap molt de greu d'aquest tema és que aquesta solució que tu aportes, d'alguna manera, està molt bé. Però jo veig que cada vegada el món va més a l'inrevés. O sigui, més projecció en temes de compres d'armament, més mancances de tipus social, més gent que ve aquí, que està molt bé que vinguin, ben rebuts són, però què fem després de tota aquesta gent? Perquè no s'actua de dir, bueno, doncs mira, donem unes partides molt més grans al tema de serveis socials, tant a Generalitat com a l'Estat, on sigui, però veig que això encara va menys. Llavors, aleshores, se'ns està posant un problema que dintre d'uns anys... Bueno, l'extrema dreta, que manarà gairebé tot arreu, tindrà la solució, suposo, perquè si
sí,
no...
Sí, aquesta és la solució per tot. Solucions fàcils a problemes molt difícils.
Exactament.
Sí, clar, és evident.
Segurament el que esperen, perquè també ho han reclamat alguns alcaldes, és que hi hagi canvis legals, no?, que els hi faciliti aquestes eines que nosaltres comentàvem al principi, no?, que puguin acollir-se, tenir les eines necessàries per poder gestionar tot això. Però després hi hauria una altra aresta que té a veure, doncs, amb els propietaris, amb aquests habitatges buits, que potser molts d'ells són o bancs o grans tenidors. El manteniment, que és responsabilitat del propietari de fer aquest manteniment, el tema especulatiu, clar, tot això, doncs, també s'hauria de poder controlar. És que, ja ho diuen, l'ocasió, l'oportunitat la pinten calba, i quan algú es troba un habitatge buit, sigui per necessitat o sigui per la necessitat que sigui, és una oportunitat que la tens allà mateix. Això també seria important, no?, que es pogués controlar d'alguna manera.
Sí, i tant.
Sí, naturalment. Sí, perdó. Sí. Endavant.
No, haurien d'haver-hi uns censos, uns estudis de com està tot el tema de la immigració a cada ciutat, quines necessitats tenen, qui són els problemàtics, intentar aislar una miqueta el tema d'aquests problemàtics, com ho podem solucionar-ho. Però és que això, jo, els polítics en aquests moments, tant a nivell local com a nivell nacional em refereixo a Catalunya, tampoc no els veig o predisposats o amb els ànims de poder-ho fer o amb els calés per poder-ho fer. I mentrestant, doncs, els de peu, els que vivim el dia a dia als carrers, veiem situacions absolutament degradants. Llavors, aleshores, et sap molt de greu, però no li veus una solució a curt termini, ni tan sols a mig, a no ser, insistim, que la gent voti en massa a l'extrema dreta, que és el que està passant a tot arreu, i que, bueno, aquesta gent es veu que tindrà la solució a tot, perquè, clar, se'ls hi acumularà la feina quan manin.
Esperem que no manin.
Mai.
Perquè penso que seria donar un salt enrere, m'atreviré a dir, gairebé a l'evolució humana. Vull dir,
sí.
Tornarem a ser troglodites.
Sí.
Però, vinga.
Clar, com veus que la gent jove, entre una franja d'edat de 15, em sembla que és, a 20 i pico d'anys, troben que el feixisme i el dictador és un tio sensacional i tal, clar dius, bueno, per on anem? Perquè, clar, aquesta gent vota, vull dir, i són molts.
Home, sí, i aquí pensa que tant és una dictadura com una democràcia, no? Potser perquè la democràcia que tant s'ha valorat ara està bastant desprestigiada per com s'està exercint la política per part de segons qui, no?
Bé, jo crec que els polítics donen una lliçó d'insuficiència, de... Vaja, no és estranyar, fins i tot no és d'estranyar, que la gent jove doncs estigui desencantada del que se li ofereix. Perquè mirant qualsevol programa de televisió de polítics, és que fan pena. Només se saben barallar entre ells. No busquen solventar problemes. Senzillament és atacar l'altre i l'altre atacant aquest i aviam qui és el que arriba en el silló primer, no? Jo penso que aquest desencant que hi ha en el món de la política, bàsicament en la gent jove, ve precisament per això, perquè no es veuen alternatives lògiques. Aleshores venen aquests populismes, com en la seva època ja va passar amb el Hitler, que es posa a dir el que la gent vol sentir, perquè donen, com he dit abans, solucions molt, molt fàcils a problemes molt, molt complexes, i aleshores, clar, això podem tornar a una regressió a l'any 36 una altra vegada.
Anem a canviar de tema, anem a uns altres problemes. Sou usuaris de l'AP7, imagino.
Sí.
Jo no.
Tu no.
Quina sort.
No bueno, quan surto per vacances o per fer alguna sortida així, sí. Però habitualment fa anys que no.
Bé, ja sabeu que pràcticament cada dia tenim un incident, un accident, tenim situacions en aquesta columna que va de dalt a baix del litoral mediterrani, i que, per exemple, aquesta setmana, dimarts, a primera hora, doncs un sinistre amb tres camions implicats a l'alçada de l'Aldea, estem a la zona de les Terres de l'Ebre, doncs va tenir l'autopista col·lapsada, pràcticament. El director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, doncs en alguns mitjans de comunicació va sortir a donar explicacions, a donar resposta a tot això, i parlava de l'increment que està havent-hi d'accidents mortals entre camions. Si, segur que heu passat per la zona de Terres de l'Ebre, que sabeu que són dos carrils, no? Hi ha un moment de l'autopista que dels tres carrils que disposem acaben sent dos, i que els camions que fan llargs recorreguts de nord a sud i de sud a nord, doncs allà, per exemple, tenen una prohibició, que és la d'avançament entre camions. Però clar, és que la sinistralitat que s'està donant últimament és ja una mica preocupant. Ja estan esperant, doncs, que hi hagi, doncs, algunes noves indicacions al voltant de la velocitat, que variable, que esperen que es pugui aplicar per com a mínim reduir tot això. Ha anunciat, que d'aquí ve, diríem, el tema, ha anunciat que a partir de després de l'estiu hi haurà una aplicació que servirà per alertar els conductors d'una situació que s'hagi produït, un incident, un accident, per donar alternatives als conductors perquè no s'hi trobin amb tot aquell panorama, que no es trobin atrapats en un embús, i que, doncs, puguin decidir, no? Què us sembla que puguem disposar, quan això sigui real, aquesta aplicació, que ens pot donar, doncs, una miqueta més de llibertat?
Està bé, vull dir, si ells avisen amb temps i amb la precaució de que la gent, doncs, abandoni l'autopista perquè, jo què sé, uns quants quilòmetres més endavant hi ha un col·lapse o el que sigui, si s'aplica bé, doncs fantàstic. Vull dir, a partir d'aquí, ara, clar, la descongestió de l'AP7, ja et dic, jo tampoc no hi circulo massa, però sí que vaig per la zona de Tarragona de tant en tant, i allò és bestial. Vull dir, els dos carrils, els camions per aquí, un s'adelanta, l'altre no, vull dir... Ara, clar, aquí també estem esperant fa anys el corredor del Mediterrani per transportar també mercaderies que no siguin amb grans tràilers, i això, doncs, està més parat que jo que sé. I llavors, és clar, et deixem anar entrant grans transports, però no acomodem ni les vies ni res perquè això pugui ser efectiu, i d'aquí vien aquestes gràcies. I després una altra cosa que vaig sentir ahir, que em va preocupar, entre cometes, que és que molts camioners europeus es veu que s'han jubilat, i llavors han anat a buscar, perquè no n'hi han que vulguin fer la carretera, llavors han anat a buscar substituts fora del mercat de la Unió Europea de treballadors. O sigui que podem trobar-nos amb camioners bolivians o camioners turcs que facin un transport per aquí, que també no coneixen massa bé les vies, tant catalanes, franceses, tot això, i a vegades fan coses que millor els camioners d'aquí no farien, per falta de saber com anar pel món, en aquest sentit, amb un camió d'aquest tipus, no? I llavors això també em va xocar molt, no estava assabentat que hi havia una crisi de feines de conductors de camions, però bueno.
Sí, sí. Òscar, a tu què et sembla? Tu portes cotxe encara?
Sí, encara. Doncs,
és que ahir parlàvem, sí, de l'edat de la retirada del carnet. Hagués estat bé, doncs, que haguessis pogut participar.
Llàstima, perquè no ho vaig sentir-ho. Doncs bé, jo em sembla que qualsevol mida que es prengui per donar més seguretat és interessant. No sabia això d'aquests camioners que venen d'altres països i que s'haurien d'adaptar a les normatives totalment europees. Potser en els seus països fan coses que en aquí no es permeten. I aquest és un dels problemes, i estic d'acord amb tu, no? Ara, jo penso que qualsevol mida que es prengui en pro de la seguretat vial és bona, que hi hagin avisos, que... De totes maneres, jo era totalment a favor d'evitar els peatges. I ara
no.
Ho lamento dir-ho, m'arrepenteixo.
Em sembla que molts, eh? Em sembla que molts hem tornat a pensar el mateix, és veritat.
Pagaria molt de gust el que valia l'autopista perquè no passés el que està passant, perquè això ha donat una inseguretat a tothom. Vull dir, llavors has d'anar, vaja, vigilant molt perquè no tinguis un accident. I malauradament n'hi ha cada dia, com tu acabes de dir.
Sí, sí, cada dia, eh? O sigui, jo no sé què passa, aquí mateix a Sant Cugat, a l'AP7, a l'altura de Sant Cugat, cada dia, si escolteu el trànsit, hi ha un accident. I la veritat és que se'm fa difícil entendre per què, perquè és que no hi ha cap mena de complicació, tot i que un accident és, ja ho defineix la pròpia paraula, vull dir, és una qüestió que tampoc no pots, sembla, controlar. Però, vaja, és que és cada dia pràcticament. I després una altra cosa, perquè clar, estem parlant dels accidents provocats o entre camions, i una altra cosa és com conduïm, que també ho explicava el director de trànsit, en Ramon Lamiel, que bueno, feia l'observació que el carril esquerre, l'autopista de tres carrils, el carril esquerre està sobreocupat. O sigui que ens agrada circular per l'esquerra quan segurament tenim el carril del mig i el carril de la dreta que estan, doncs, per ocupar. Què passa? També ens ho hauríem de fer mirar, no?
Clar, hi ha aquella persona també que està anant pel carril del mig a 80 per hora en una autopista. També. I no surt del carril del mig ni amb aigua calenta. Aleshores, crec que hi hauria d'haver-hi que la gent tinguem clar quan conduïm què és el que podem fer i no podem fer, perquè en realitat el carril, sobretot del mig, doncs és per adelantar i tornar una altra vegada a la dreta, i quan va congestionat sí, pots anar per l'esquerra, però vaja, no ho tinc clar, eh? I mira que fa anys que condueixo.
Què no tens clar? El que és...
Home, vull dir, la majoria de la gent crec que no tenim clar com hem d'utilitzar els carrils.
Ah, això
per exemple,
sí.
Els del mig, normalment hi ha persones que van a 80 per hora tan tranquils i veus que el carril de la dreta està buit. Dius, com pot ser que tu vagis pel carril del mig amb el carril de la dreta buit? És increïble.
Sí, sí, haurem de tornar tots a fer un reciclatge de les normes de circulació o haurem d'explicar?
Ens gustaria tornar a provar, eh?
Uf, mare meva.
Ens costaria tornar a provar.
Millor que no ens toqui. Òscar, Toni, gràcies per l'estona de conversa. Avui hem fet un trident una mica diferent. Però vaja, molt agraïts. Que vagi molt bé la tarda.
Molt bé, gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
5FM Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa,
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat,
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat,
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà,
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona,
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Música.
sé que tot anirà bé, tot serà com ha de ser. Però diuen que has estat pensant que potser no és el moment, que potser no arribaràs allà on volies ser. Però deixa'm dir-te, amic meu, tu has nascut per això.